Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Tractat dels Pirineus de 1659 entre hispànics i francesos va trencar la unitat de Catalunya. França va anul·lar les institucions catalanes i va crear un mal anomenat Consell Sobirà, depenent de Lluís XIV, que ràpidament va comptar amb l'oposició de la majoria de rossellonesos i ceretans. Els francesos van decidir estar molt alerta i enviar molts soldats a les noves terres conquerides. A més, van promoure la restauració dels castells de Perpinyà, Salses, Cotlliure i Vilafranca de Conflent per tal d'allotjar les tropes ocupants. Però el que va encendre més els ànims de la resistència va ser la creació de l'impost de la sal. Es tractava d'una taxa nova pels habitants del que coneixem ara per la Catalunya Nord, ja que la Generalitat no els havia gravat mai en aquest sentit. Posar un impost al consum de la sal era terrible, perquè la sal era molt necessària per mantenir sants els caps de bestiar. A partir de 1661, la violència es va anar estenent pel territori. Alguns funcionaris van ser assassinats i els soldats van penjar uns quants resistents. Les autoritats franceses van començar a expulsar religiosos dels convents de Perpinyà i Cotlliure, fins que la resistència armada es va organitzar el 1666 al voltant d'en Josep de la Trinxeria. Aquest patriota de Prats de Molló va reunir diversos pagesos de la zona que coneixien molt bé el Vallespí. S'amagaven a les muntanyes, des d'on atacaven els cobradors de la sal, el crit de visca la terra. Les autoritats franceses oferien diners a aquells que els delatessin, però els resistents s'escapolien gairebé sempre. Es feien dir els angelets de la terra perquè eren a tot arreu i no eren enlloc. Apareixien i desapareixien sense deixar rastre, com la Bíblia descriu els àngels. Els angelets van aprofitar la guerra entre França i Espanya de 1667 per aliar-se amb els hispànics i intentar lliurar-se de la dominació de París. I com és habitual en aquest programa, el nostre assessor històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Més toquem un període que... és especialment gustós, no? El gustós, com a mínim, des del punt de vista històric.
Bé, un període d'especial interès...
Diguem-ho així.
I d'una certa dedicació professional, sí. Diguem-ne, sí, sí. I, a més, d'una gran importància a la història del nostre país, perquè, sens dubte, el Tractat dels Pirineus representa la ruptura de la unitat territorial i política.
El Tractat dels Pirineus no és el final de la Guerra dels Segadors, diguéssim.
És el
això,
final,
no?
De la Guerra dels Segadors, per entendre'ns. Per tant, és el final... Tots els contextos històrics són complexes, i això ja en aquest programa els nostres oients ja ho saben, perquè ens en recordem,
sí.
els hi recordem de tant en tant, i aquest context és especialment complex perquè estem parlant d'una guerra que havia començat el 1635 entre França i la monarquia hispànica, en la qual la majoria dels catalans havien combatut en el bàndol hispànic, fins al 1640-41, que havia començat la revolta dels segadors i els catalans havien passat al bàndol francès. Per
primer
començar...
una mica sols, sí. Al principi, després, uns mesos després s'alien amb els francesos, sí. I també es queden molt sols, de tota manera.
Exacte, i aquesta nova circumstància dura fins a 1652, en què Barcelona cau sota domini hispànic, i llavors, que el país està absolutament trencat durant tot aquest període, dividit, enfrontat, amb una guerra que és una gran guerra internacional, una de les més grans del segle XVII, i que al mateix temps és una guerra que té un punt de guerra civil dintre de Catalunya, i per tant Catalunya viu aquest llarguíssim període de 1635 a 1659, que es firma el Tractat dels Pirineus, una guerra constant, de 24 anys de conflicte. Per tant, el país està devastat al final d'aquesta llarga guerra, devastat de punta a punta, perquè els exèrcits han anat d'un cantó a l'altre sense parar, i els hispànics i els francesos també estan força esgotats, diguem-ne. Evidentment no estan tan trinxats com els catalans, però també estan força esgotats. Tant la monarquia hispànica com la monarquia francesa han tingut moltes dificultats a l'interior dels seus propis estats, és a dir, la guerra ha sigut llarguíssima, dura, terrible,
caríssima,
costosa, sí. I han hagut de cobrar molts impostos, i han hagut protestes, revoltes, embúlics...
Han deixat de cobrar impostos de terres catalanes, per exemple,
durant molt de
temps.
Durant molt de temps. Penseu que als espanyols no només se'ls ha escapat durant un temps Catalunya del seu control, sinó que també se'ls ha escapat als portuguesos del seu control.
Aquests per sempre.
Per sempre més. A més, els francesos, per la seva banda, han tingut guerres civils dintre seu, enmig de tot aquest embolic, i per tant, el Tractat dels Pirineus arriba. Una Catalunya devastada. I al mateix temps una França i una monarquia hispànica desitjoses d'arribar a una pau que acabi amb aquest conflicte interminable. I estan tan desitjoses d'arribar a una pau que decideixen que estaria molt bé que el preu el pagués algú altre. I aquest algú altre són els catalans. Perquè molt probablement, tant des del punt de vista dels francesos com dels hispànics, això dels catalans és una cosa molt pesada i incomprensible, dels quals no et pots fiar pas gaire, diguem-ne, perquè al llarg d'aquesta guerra han anat canviant de bàndol una vegada i una altra, desconfien de les institucions catalanes, malveuen les constitucions catalanes, i per tant arribar a un tractat, un acord de pau, que serà el Tractat dels Pirineus, que divideixi Catalunya, que afableixi les institucions catalanes, segurament tant a la monarquia francesa com a la monarquia hispànica ja els hi va bé. I de fet hem de pensar que aquesta ruptura del país, aquesta ruptura de Catalunya, diguem-ne, aquesta divisió de Catalunya, no afecta unes comarques perifèriques, diguem-ne, malgrat que estiguin en un extrem del país, sinó que afecten la segona ciutat del país. Perpinyà era la segona ciutat del país, per tant, era una gran conurbació de l'època, en mesures de l'època, després de Barcelona, la ciutat més important de Catalunya, i per tant estem parlant d'un pes específic molt important. Les comarques que van passar sota domini francès, ja de forma definitiva, diguem-ne, potser està bé que les recordem també, perquè molt sovint ens perdem en aquests recordatoris, diguem-ne, són la comarca del Rosselló, que és la zona més planera,
és la més coneguda de totes, i
la que té per capital
Perpinyà,
exacte, la que té per capital Perpinyà, que toca el mar, etcètera, etcètera, la Costa Vermella. I després hi ha dues valls que s'aboquen sobre aquesta plana del Rosselló, l'una el Vallespí, l'altra el Conflent. I en el cim del Conflent, en el Capcí, doncs precisament la comarca del Capcí, en el cim de les muntanyes, i just a l'altre cantó, la Cerdanya, la part de la Cerdanya que va passar a França. Per tant, estem parlant del Rosselló, el Vallespí, el Conflent, el Capcí i aquesta alta Cerdanya, diguem-ne. I per tant, són comarques importants, amb un pes demogràfic important, amb un pes econòmic important.
Bé, que va néixer Catalunya, diguéssim, també
sí,
és
sí.
La zona inicial. És molt dir que va néixer Catalunya, perquè en aquells moments la sensació que tenien els que estaven per allà no era que naixés res, no? Sinó que vivien allà, encara gràcies. Però si realment, si ho mires, és la zona inicial on es funden els comtats catalans, no? I per tant,
sí, de fet,
és una zona primigènia.
Sí, la tradició explica que Jofre el Pilós, per exemple, va néixer a Rià, al castell de Rià, i per tant entre Prada de Conflent i Vilafranca de Conflent, i en aquestes terres, o hi ha els grans monestirs de Sant Miquel de Cuixà i de Sant Martí de Canigó, que van jugar un paper tan decisiu des d'un punt de vista cultural, econòmic, polític en la història del nostre país, i per tant, sí, d'alguna manera o altra és el bressol de Catalunya, cosa que sovint, amb una certa dosi d'orgull molt probablement justificat, la gent del Conflent i de la Catalunya Nord en general, doncs reivindica, amb aquest orgull que dèiem, diguem-ne, de ser el bressol de Catalunya.
Per acabar una mica el context de tot això, el Tractat dels Pirineus, en què consisteix exactament?
Doncs,
separar aquest tros i alguna compensació més? O...
No, bàsicament. Bàsicament posa fi en el llarg conflicte, diguem-ne, i divideix Catalunya en dos. La part nord pels francesos i la resta del Principat pels espanyols. I a més implica també uns pactes matrimonials entre Lluís XIV i alguna pubilla espanyola, diguem-ne, Maria Teresa, que després acabarà sent molt important en la història futura del país, diguem-ne, perquè d'alguna manera o altra d'aquí se'n derivarà la candidatura de Felip V, per exemple, en el tron hispànic. Per tant, tindrà llarguíssimes...
80 anys després, aproximadament.
Llarguíssimes conseqüències...
No, 60 anys després.
I importantíssimes conseqüències i tràgiques conseqüències, tots aquests adjectius, diguem-ne, en la història del nostre país.
Molt bé, avui ens acompanya el doctor Joan Peitaví, doctor de la Universitat de Perpinyà i director del Departament d'Estudis Catalans d'aquesta universitat, a qui agraïm moltíssim la seva presència avui aquí a l'Enguàrdia. Suposo que per la monarquia francesa el fet d'ocupar aquestes comarques catalanes devia ser d'allò més natural. Ells sempre havia buscat, i els francesos ho han buscat sempre, allò que han anomenat les fronteres naturals. I una frontera natural és ocupar la plana del Rosselló i que la frontera entre França i la resta del món sigui la carena als Pirineus. No? I això em sembla que és un intent bastant històric, no només del segle XVII.
Sí, és veritat que en tot cas fa alguns segles en aquell moment que els francesos intenten d'apoderar d'aquella zona tan estratègica que podria ser una mena de camp de base per poder entrar després a la resta de la península ibèrica. Aquella cosa que diuen que és el nord del Pirineu, quan de fet geogràficament és el centre del Pirineu, entre aquelles dues branques que acabes de definir, la branca septentrional que seria les Corberes i la branca que seria més al sud, la branca meridional que seria l'Albera. I ja des de la baixa edat mitjana, no pas potser anant fins al tractat de Corbell, però ja hi ha reminiscències d'aquesta cosa que formava part a l'alta edat mitjana ja d'aquell regnum francorum de la marca hispànica, però després la història ha evolucionat, ha canviat, la frontera s'ha estabilitzat el 1258 amb el tractat de Corbell, els uns han mirat cap al nord, els altres han mirat cap al sud, però de manera recurrent sempre hi ha una mirada sobre allò que podia ser els límits de les antigues Gàlies i de les antigues Hispànies, i ja hi ha intents a finals del 15, Lluís XI aconsegueix mitjançant un pacte politico-militaró financer intentar de recuperar aquesta cosa, però la gent evidentment recorda això com una de les dels moments més negres de la seva història, segurament. Cosa que fa que els rossellonesos, segurament, al moment del Tractat dels Pirineus, són, i abans, al moment del 1635, com recordaves, la campanya de Lleucat, el 1637, a l'entrada dels francesos, el 39, i la campanya de Salsa, que hi ha subsegüentment, són els més antifrancesos, la gent d'allà a la frontera, perquè pateixen des de segles, i en aquell moment, des de decennis, la pressió francesa, la pressió militar, les ràtzies, vull dir, els occitans també, els llenguadocians súbdits del rei de França d'aquell moment, evidentment que pateixen les entrades a Narbona, a l'alta vall de l'Aude, però qui té més por i qui ho diu, qui ho escriu, qui ho fa saber a la capital, a la primera ciutat de la primera vila, Perpinyà, fins a la primera ciutat, Barcelona, qui ho diu més bé i qui ho diu més fort són les autoritats perpinyanenques d'aquell moment. Doncs es veu amb molt de recel l'arribada dels francesos quan Lluís XIII, per exemple, passa a ser comte de Barcelona, i evidentment, sí, més avança la guerra, evidentment, quan avança la guerra i que veuen passat el setge i la caiguda de Barcelona el 1652, que aquella cosa acabarà tallant, dividint, separant Catalunya en dos trossos, i no pas separant comtats i principat, tot i que els comtats siguin part també del conjunt principatí, perquè, per exemple, el comtat de Cerdanya, ell mateix, que forma part dels comtats de Rossellana, ell mateix serà dividit en dos. Ells veuen aquesta cosa com una cosa molt dolenta, molt negra, molt perjudiciable en aquell context, a més, que acaba de descriure l'Oriol, que és una cosa que deixa, després d'aquests 20 o 25 anys de guerra, el país és exsangüe, el país és negre, i a més ho serà per encara mig segle, vull dir, fins a finals, quasi bé podríem dir, de la guerra de successió d'Espanya. Quasi bé el país patirà, en aquell moment serà una mena de camp de base per als exèrcits francesos, però es veu que en aquell moment allò que antigament s'anomenava la Catalunya Vella pateix tot el pes de la guerra durant mig segle. La primera guerra dels segadors fins a la guerra de successió. Jo crec fins i tot que és en aquell moment que és una mena d'un final d'etapa històrica per a Catalunya. Vull dir, és que el Tractat dels Pirineus funciona com un punt, com un punt de divergència d'algunes coses, de desviament de la història. És que és un punt en què s'acaba un moment de la nostra història. Sí, segurament, però també és un moment de respira. La gent respira, torna a agafar un xic d'alè a la frontera allà, per a pocs anys, eh? Però crec que és un moment...
Que acaben les guerres, cosa això, que veurem això. Després no és veritat, però això. En aquell moment la sensació és dir, bueno, ja està, o sigui, el que sigui i com ho vulguin fer, no?
Però és com una mena de moment de respira en aquella lenta agonia del país, entre 1640 i 1714 o 16, segons com es mira. I nosaltres fins i tot sortim al nord allà, sortim de la història. És en aquell moment que naixem com a Catalunya del Nord,
sí, clar, com a tal,
tot
no,
i que
no
vàrem ser, deies, allò del bressol, un dels bressols polítics, culturals del país, entre Cuixà, Ripoll, Vic, sí. El Canigó, la Cerdanya, que era realment allà on va néixer la nació catalana. I finalment parlem del moment en què fineix, segons la mateixa... aquella famosa dita, fineix la nació potser en aquella segona part ampla del segle XVII. Potser s'ha insistit massa a moment donat sobre el que representava el Tractat dels Pirineus i val la pena que ara en tornem a parlar amb les conseqüències a curt, a mitjan i a llarg termini. Ara bé, si la cosa és definitiva, això no en sabem res, a la història res no és definitiu, jo no vull pas refer la història en aquest sentit, però és evident que si te fixes, per exemple, amb les fronteres que sempre es mouen, perquè no vas somiar, vés a saber. Si haguessis dit als alemanys fa 15 anys que acabarien reunificats al cap d'uns mesos, tothom t'hagués rigut a la cara, doncs jo no vull pas dir coses, però... S'han vist massa coses, també, en tants pocs anys, finalment.
Recordem en el context europeu de l'època, que és el segle XVII, és un segle molt violent, que, a més, aquesta guerra dels segadors, diguem-ne, és una guerra en el que es juga és l'hegemonia a Europa, entre... és la fi de l'hegemonia hispànica i la consolidació de l'hegemonia francesa, i que, per tant, està en el segle XVII, que és un segle molt violent, en la frontera entre aquells que perden l'hegemonia i aquells que la guanyen, és el pitjor lloc i el pitjor moment per estar de la història, diguem-ne. Vull dir, no hi havia cap lloc pitjor i no hi havia cap moment pitjor que aquell per la gent de les comarques de la Catalunya Nord i de la Catalunya Vella en general, i per tant els hi va caure a sobre, doncs, tot el pes de la història.
Ens hagués convingut viure a Ucraïna, per exemple, per dir algun lloc així.
Qualsevol altre lloc
que lluny,
hauria sigut una mica millor. Qualsevol altre lloc hauria sigut una mica millor. I per tant, entenguem també que això, diguem-ne, està bé per dir, i però que a més es pot argumentar una mica, diguem-ne. Pensem que només en la campanya de Salses, la campanya de 1639, i estem parlant de 25 anys de guerra, i ara només citarem les baixes d'una part d'un any d'aquells 25 anys de guerra, potser va representar un percentatge de baixes d'entre el 2 i el 3% de la població catalana.
Sona poc, això, no?
Que és una xifra esgarrifosa. Espantosa, perquè recordeu que els alemanys i els francesos en tota la Primera Guerra Mundial, que és la guerra més devastadora que han patit mai, van tindre en 4 anys i mig de guerra un 10% de baixes, i estem parlant que en una sola campanya, diguem-ne, en uns quants mesos de campanya, els catalans van patir entre el 2 i el 3% de baixes respecte a la seva població civil, i per tant un cost brutal, perquè ara evidentment no el podem multiplicar per 25, que són els 25 anys de guerra que van haver-hi, però en tot cas, perquè si no no hi hauria quedat ningú, sí, òbviament, diguem-ne, però en tot cas és indicatiu de la crueltat terrorífica d'aquella guerra, diguem-ne.
Parlem de quan els francesos ja legalment diuen, doncs, aquestes terres són nostres i ens hi quedem. Suposo que això ja havia passat, de fet, per força, uns anys abans de firmar, sí, el Tractat dels Pirineus. Per tant, els francesos ja tenien una presència allà militar. A partir del moment de la signatura del tractat, encara es nota més? Què passa?
No, la signatura del tractat, que finalment només ens concerneix per l'article 42, hi ha tot un tractat que fa desenes i desenes de pàgines, i allò de dir, el Rosselló a partir d'ara serà de sobirania francesa, Això se fixa amb l'article 42, doncs veus a més ben poca cosa representava per aquells monarques. Però i al mateix temps d'altres territoris, per exemple, de la frontera de Flandes, al nord, que agafa l'Artés, aquella regió d'Artés, en francès l'Artois, fixa finalment un punt i final d'una època, com ho deies. Malgrat tot, fixa un punt i final que tothom diu que és la frontera més antiga d'Europa i quasi bé del món. Aquella frontera nostra que ens divideix des de fa 349 anys ara, és una cosa que és de les fronteres fixades, fossilitzades, més vella del món. Però això és diferent. A més, el tractat és firmat per al final del 59, el 7 de novembre, a l'illa dels Faisans, allà al riu Bidasoa, entre País Basc francès i País Basc espanyol, per entendre'ns. Que és una illa perduda al mig de les fronteres, aquí com passem el Portú, si hi hagués un riu és estar plantat allà al mig, t'has de dir, ja ho muntés aquesta cosa al mig dels venedors d'alcohols i dels bars aquells, bé. I al mateix temps la frontera com a tal és fixada definitivament, entre cometes, amb la conferència de Ceret, que hi ha l'any després, el 1660. I la frontera és dibuixada allà, perquè encara es diu què fem de la vall de Banyuls, per exemple, que la vall de Banyuls durant temps va ser de la vegueria de Girona, que els senyors eren senyors empordanesos, que Banyuls és més muntanyenc que marítim, per exemple, què fem de l'Alt Vallespí, ja que parlàvem i parlarem de l'Alt Vallespí, que segurament es pensava fer passar la frontera entre Arles i els Banys actualment, és a dir, una línia que seguiria directament fins a la pica del Canigó i després seguint tota la serralada. És un moment en què tot això s'instal·la i la gent no en sap quasi bé res. Vull dir, si te fixes evidentment amb els arxius d'aquell moment, la gent X del carrer, per dir així, la gent en els pobles, tot això, quan mires, jo que m'interessa molt la vida quotidiana de la gent, per això també m'interessa veure com patia la gent i com sobrevivia la gent, no en saben res. Sovint ho saben molt després, sabes, com Espolet retardava. Ai, ara hem fet els tractats aquells, la pau del Pirineu al novembre, i nosaltres sabem passant Nadal, vull dir, Reis, una cosa tan senzilla. Doncs, efectivament, la gent ho viu com una baixa de la intensitat de l'activitat militar i doncs dels patiments. Es veu, per exemple, amb els dietaris d'aquell moment en què hi ha una baixada dels passos de les tropes, dels passos dels militars. La gent diu, ai, tornem a viure, tornem a tenir collites, podem fer això, podem fer allò, encara que estem en un període de baixes aigües pel que fa a la demografia, però la gent torna a viure d'aquesta manera. El canvi, jo crec, no és pas gaire important dins d'aquesta realitat quotidiana, perquè la gent no ho sent pas, canvia d'un monarca per un altre. A més, aquell monarca francès sap que fa un moment que està rodant per aquí. Vull dir, des del decenni del 40, que saben que aquell rei, el Lluís XIV, és per aquí. Després de la caiguda de Barcelona, se diuen que encara més. Han vist arribar gent que venien del sud i que se començaven a refugiar, que eren prou francesos. Hi haurà com una mena d'intercanvi entre autoritats. Les autoritats de Perpinyà, que sovint havien agafat un partit pro-francès, en particular la noblesa, els Homs, els Banyuls, els Escallà, aquella noblesa que se sol titllar d'immemorial, els Llupià, tota aquella gent, en aquell moment passa de l'altre costat, al moment en què, en aquells anys, tornen a entrar cap al nord, cap a aquella frontera que s'està dibuixant del nou regne de França, de la nova província de Rosselló, aquella gent que eren proborbònics a Barcelona, per exemple, o a Girona, i que passarà a ser realment la cúpula a mans governamental del govern perpinyanenc, a mans de Lluís XIV. Gent com en Fontanella, com en Segarra, com en Trobat, són gent d'aquí. Gent d'aquí que eren membres de la Reial Audiència, que eren a prop del virrei francès anomenat per Lluís XIV a Catalunya, que, evidentment, agafaran el poder a Perpinyà, però aquells sí que segurament cristal·litzaran un munt d'odis dels rossellonesos, perquè els rossellonesos se'n van, una bona part es queda a casa, perquè hi té la vida allà, té la finca allà, té el mas allà, té el taller allà a Perpinyà, a El Nasseret o a Tuí, i se les haurà de veure amb aquella gent nova, que a més representa el veritable poder francès, que són aquells que són catalans de Barcelona, que són vistos realment com a forasters, amb el sentit fins i tot més dolent i pejoratiu de la paraula.
Lluís XIV havia promès moltes vegades als representants de les institucions catalanes i als rossellonesos que després del Tractat dels Pirineus mantindria els seus drets. Però a l'hora de la veritat, el seu representant en les negociacions amb els espanyols, el cardenal Mazzarino, li va redactar un edicte pel qual els rossellonesos quedarien sotmesos a les lleis franceses.
Cardenal, passa, passa i explica'm coses.
Senyor, abans de començar a parlar, voldria felicitar-vos per l'acord de matrimoni a què vos heu arribat amb la princesa espanyola, Donna Maria Teresa d'Àustria. Estic convençut que Déu, en la seva infinita saviesa...
Molt bé, Mazzarino, ja està. Suposo que no venies a parlar d'un matrimoni que has acordat tu mateix.
No, esclar, majestat. Us venia a parlar dels problemes a les noves terres del Rosselló. Des que l'any passat vam signar el Tractat dels Pirineus, no hem parat de rebre missatges de les autoritats catalanes recordant que hem de respectar els drets de la gent del Rosselló.
No sé què es pensen aquests catalans. Ara el Rosselló és meu, i ells no són ningú per dir-me què haig de fer amb els meus súbdits. Vull un decret reial que ho deixi ben clar.
Ja el tinc preparat, majestat.
Aquest és el meu, Mazzarino. I què diu el meu edicte?
Que els comtats i les vegueries del Rosselló i del Conflent se sotmetran al mateix ordre de justícia i de govern que les altres províncies del reialme. També suprimirem el Consell Reial de Perpinyà i el Tribunal de Governació dels dits països del Rosselló i del Conflent. I per administrar-los crearem un Consell Sobirà que farà allò que se li digui.
Molt bé. Et quedaràs a dinar, cardenal?
Com desitgeu, majestat.
Doncs mira, saps què? No et quedis.
En guàrdia.
O sigui, el Mazzarino, que suposo que els francesos li deuen dir Mazarin, no? M'imagino que és el... perquè tot ho tradueixen. Això deu ser una cosa bastant tradicional. També els espanyols ho fan, no? Això de traduir-ho al castellà, doncs els francesos...
Nosaltres també... ho pronunciem més a la italiana.
Mazzarino,
no? Perquè d'origen era italià.
Sí, sí, aquest era nascut... Sí, sí. Era nascut a la corona d'Aragó, perquè havia nascut a prop de Nàpols, aquest home.
Veus.
El que passa que van estudiar a França, no recordo on exactament, va estudiar a Toledo, em sembla, a més, també. Vull dir, l'home coneixia i va ser... De fet, era un capellanet sense gaires ganes de ser capellà, i que el Richelieu el va veure, va dir, aquest tio és espavilat. I el
conclusió,
va
no et fiïs d'un napolità capellà que hagi estudiat a Toledo. Si els nostres oients coneixen
algú... I que
algú...
conegui Richelieu.
Exacte.
Allò, això també fa molt, perquè conèixer Richelieu, vulguis o no, sí, això tira molt. Bueno, pots acabar cardenal, també, és veritat.
Necessitat, necessitat.
Bé, tornem-hi a la... Bueno, no sé si dir-li la realitat, però almenys la història. A partir del moment en què les institucions franceses s'hi posen de debò, suposo que la situació de calma que hi ha en aquestes comarques comença a variar. M'imagino, no ho sé, perquè, esclar, les institucions franceses són molt institucions franceses.
És a dir, que les institucions franceses intenten enllestir una cosa que en aquell moment pren el nom de Consell Sobirà de Rosselló, a l'exemple d'altres coses, d'altres tipus de consells que ja existien en altres indrets. Ho acaben de fer, per exemple, el 48 amb Alsàcia, que té el mateix recorregut dins la història de França com ho pot tenir la Catalunya del Nord, per exemple. A partir del 1661, que hi ha l'edicte de Sant Joan de Luz, d'aquell nom, d'aquella vila de la costa basca, en què s'aniquila totalment els poders de les antigues institucions catalanes i es posa un consell que regeix una província estrangera, és dita com a tal, fins a la Revolució Francesa, allò que anomenen Le Roussillon, perquè el nom de la plana se dona a la resta del país perquè és la part més important des d'un punt de vista demogràfic, des d'un punt de vista econòmic. En aquell moment el Rosselló és... és província estrangera i és vist com una cosa que depèn del, que és del, depèn del Ministeri de la Guerra. Doncs és vist com una cosa que sempre, a moment donat, podrà ser, si de cas, si hi ha l'eventualitat, una moneda de canvi. Perquè l'intenció és aquesta. Més enllà del que és el punt estratègic que pot representar el Rosselló, que ho és una moneda de canvi perquè... La intenció primera política estratègica de Lluís XIV és sobretot estendre's cap al nord o cap a l'est francès, és a dir, cap al Sacre Imperi, cap a les Províncies Unides, doncs cap a Bèlgica, cap a Alemanya, per dir-ho en termes d'avui. Però el problema és que Lluís XIV en aquell moment passa a ser l'home de la situació a Europa, l'home fort d'Europa, i doncs, a més de tenir aquesta moneda de canvi, veu que pot realment implantar-se aquí. Doncs podrà mantenir i guardar el Rosselló com a cosa seva sense tenir-ho com a perspectiva la moneda de canvi, en particular amb allò de Flandes, de la zona de Luxemburg i tot això. I com que això està a mans d'homes seus, que el país de tota manera és apagat demogràficament, econòmicament, socialment, el país és molt fàcil de mantenir. A més, diu, per mantenir-ho encara més bé, com que és un lloc estratègic, plantem fortaleses. Doncs construïm, reconstruïm el Portús, reconstruïm els Banys d'Arles, construïm Prats de Molló, reformem Vilafranca de Conflent, construint la fortalesa que mira tota la Cerdanya i controla la Cerdanya, que és Montlluís, amb el seu nom, sí. Fet amb gent de fora, majoritàriament amb llengua d'ocians i amb militars francesos, reformes a Perpinyà, reformes a Collibres, comença de destruir, perdó, tota una sèrie de fortaleses que eren a l'antiga frontera, a Òpol, per exemple, a Rià, perquè diu per allà, el 1670-1680, diu, aquesta cosa que jo em pensava ja en un moment donat tornar a fer ús en un tractat amb altres monarques, en aquell moment m'ho puc guardar. Doncs, tan val que ho fortifiqui i que ho faci meu. I segurament és en aquell moment que hi ha l'idea de fortificar el país, i és en aquell moment que entra en línia, que comença a actuar un personatge com en Vauban, que és un gran personatge de la història de França, però evidentment que a un moment donat a nosaltres ens perjudica, perquè ens fixa la frontera, ens fa una frontera física. I
sí, en aquell era moment... constructor de fortalesa el més important d'Europa, potser el més important de la història del món, perquè realment amb el nivell que va arribar a tenir
i realment fa plantacions. Són realment plantacions, com els anglesos fan plantacions a Irlanda o altres indrets, fa plantacions de fortaleses amb soldats. A moment donat, a l'entorn dels anys 1680, hi ha un soldat per 5 o 6 habitants de la Catalunya del Nord. Com vos fer aquesta cosa? Però això és la conseqüència també dels primers anys després del Tractat dels Pirineus, en què hi va haver resistències, en què hi va haver moviments de revoltes, moviments de rebel·lió en contra del canvi d'estat, per dir-ho així.
I amb un tema econòmic, no només per una qüestió, diguéssim, patriòtica, que tot s'ajunta amb el fet de que les institucions són molt més opressives, etc. Això també per una qüestió tan directa com és la sal, l'impost sobre la sal. Però tan gruixut era un impost sobre la sal. Ara que estem acostumats a pagar impostos gairebé per respirar a tot arreu d'Europa, això d'un impost sobre la sal no sembla tan greu com per llançar-se a disparar als altres, no ho sé.
Era molt important, diguem-ne. Era molt important perquè la sal era un bé de primeríssima necessitat.
Home, també pots acostumar-te a menjar fat.
La sal era importantíssima perquè no només era una qüestió de gust, sinó que era una qüestió clau per la conservació dels aliments i també per l'alimentació del bestiar, especialment en les zones de muntanya on la presència de sal és molt escassa, on les aigües dels rius no porten sal perquè l'aigua ve de la pluja o de la neu i per tant no han tingut temps d'arrossegar sals minerals, etc, etc, i el bestiar necessita menjar sal. Per tant, sense sal no et conserves aliments i sense sal sal no tens bestiar.
Es mor, directament.
Sí, exacte, sí. Per tant, és importantíssima.
Encara a hores d'ara, si llença, en comarques de muntanya, si llencen sal normalment barrejada o productes que barregen la sal amb altres productes...
Amb el contingut amb sal.
Sí, sí. Perquè el bestiar s'alimenti i pugui seguir menjant.
I els catalans eren els únics europeus, diguem-ne, que no pagaven impost sobre la sal, o almenys els únics europeus que a mi em consti, si algú m'ha de corregir, que ho faci. I això era així des del segle XIII, aproximadament, en què Pere el Gran havia alliberat els catalans del pagament de l'impost de la sal, i per tant aquests catalans s'hi havien acostumat a no pagar un impost sobre una cosa tan important, diguem-ne, que seria... No, l'equivalència segur que és errònia i equivocada, però els oients espero que m'ho sàpiguen perdonar. És com si els catalans ara no paguessin impost sobre els combustibles fòssils, diguem, sobre la gasolina, etc, etc, oi que seria molt important. Doncs allò era,
baixaria una mica. Si ara està a un euro i escaig, estaria escaig
a un quart d'euro,
en lloc d'un euro i escaig, només l'euro no el paga.
Doncs segurament la sal era més important. Imaginem de què estem parlant. Doncs els catalans no clar, els va costar d'acostumar, si diguem-ne, mai és plaent passar a pagar un impost.
Però, clar, la sal devia ser relativament barata, perquè devia portar l'aucata i de... M'imagino, eh?
Bueno,
el transport molt curt, relativament fàcil...
Sí, el que passa és que l'impost sobre la sal era... atès que era un producte de primeríssima necessitat i que tenia una demanda molt inelàstica, vol dir que la gent no el podia deixar de consumir per molt que pugés el preu, es va convertir en un instrument fiscal, un instrument impositiu molt important pels governs europeus. Uns governs europeus, com que estaven encara tot el dia els uns contra els altres, necessitaven molts recursos i apretaven en el tema de la sal. I per tant, aquests catalans del nord, diguem-ne, es van trobar en un context de la presència d'un exèrcit que consideraven estranger, malgrat tots els matisos que es puguin fer en el sentit de que durant la Guerra dels Segadors es havien acostumat a que les institucions catalanes eren amigues dels francesos, etc, etc, però hi havia un exèrcit estranger, un exèrcit d'ocupació a la pràctica, un exèrcit que construïa fortaleses, un exèrcit que no sempre es portava bé i que a més posava uns impostos nous, que a més no respectava les lleis de la terra, que recordem que la mateixa divisió de Catalunya era una contrafacció de les constitucions, és a dir, anava en contra de les constitucions, perquè també des de la baixa edat mitjana les constitucions establien, des de Pere el Cerimoniós, que Catalunya era indivisible i per tant que no podia dividir-se, cap comarca podia ser entregada a ningú, i per tant es considerava que això era una contrafacció de les constitucions, a la qual les institucions catalanes no havien donat mai el vistiplau, és a dir, no hi havia hagut unes corts que avalessin aquella decisió, i les Corts eren les úniques que podien canviar constitucions, i per tant les institucions catalanes de l'època i tothom que en tingués mínim coneixement, i la gent en tenia un cert coneixement, i sobretot quan t'afectava la butxaca, com en el cas de la sal, o el reclutament, recordeu que també hi havia una Constitució de Catalunya que deia que els catalans només estaven obligats a anar a la guerra en defensa de la seva terra, i que per tant la supressió d'aquest tipus de constitucions, com el privilegi de no pagar impost sobre la sal, tenia unes conseqüències duríssimes sobre el conjunt de la població. Ningú se n'escapava de sentir aquest impacte. Doncs aquests catalans del nord tenien molts arguments per dir que jo no hi estic bé.
Un cop el Rosselló va estar en poder del rei de França, el control sobre la població es va arribar a fer asfixiant. Els rossellonesos, com a súbdits de la Corona d'Aragó, ja ho sabem, no pagaven aquest impost sobre la sal, però a França això era molt habitual. Alguns, com en Josep de la Trinxeria, portaven la sal de l'altra banda dels Pirineus per tal d'estalviar-se el control dels recaptadors.
Josep, són soldats aquells que venen pel camí? Has amagat la sal?
Ahir a la nit, però em vaig portar tanta de la Cerdanya que encara hi ha sacs a la vista.
Vosaltres ja sabeu qui sóc, oi? A veure, on teniu la sal, que l'he de comptar?
Els maleïts cobradors. Hauríem de fer espenjar-los a tots a la plaça del poble.
Josep!
Està bé, està bé. Tinc mig sac, només.
Com a representant del Consell Sobirà a Prats de Molló, tinc el dret d'escorcollar la casa. I aquests tres sacs, què són, eh?
És sal, sí. Ni els meus pares ni els pares dels meus pares van pagar mai un sou per la sal. Prou lliures hem pagat al rei, perquè a sobre haguem de pagar per la sal, cony!
Ja podeu dir! Haureu de pagar 66 lliures de moneda!
66? Però si per 3 sacs només hauria...
Com poseu contradir l'autoritat? Si jo dic que són 66, són 66! Demà mateix vindrem a cobrar-les.
Ah, sí? Ves que demà no et trobis més coses que no pas unes lliures.
Què dius tu?
Res, demà ho veuràs.
En guàrdia.
Vaja, doctor Peitaví, veig que aquest tal Josep, suposo que és Josep de la Trinxeria, no estava molt content amb això de pagar sals. Va dedicar al contraband, sabem més coses d'aquest home.
És això, és a dir, que ens trobem amb un problema de dues fronteres a partir d'aquell moment. És a dir, que se'n crea una de nova i es manté l'antiga, perquè us recordeu que hem dit que hi havia el Rosselló, sí, però com a nova província francesa, sí, però... Sí, mantinguda, sí, com a província estrangera. A partir d'aquí hi ha un problema realment comercial. Els comtats, com dèiem abans, són totalment asfixiats. Es manté per aquesta gent que està molt a prop de la nova frontera, una frontera que és un centenar de metres i una altra que és a unes desenes de quilòmetres, perquè el país també és petit, no és pas una cosa ampla. I ens trobem amb gent que estan acostumats a anar i venir, en particular en Josep de la Trinxeria i moltes famílies de traginers, que són els transportistes, sí, d'aquell moment, traginers de la zona del Vallespí, de la zona del Conflent, de la zona del Ripollès, que sovint fan el trajecte que els aporta fins a Cardona, perquè el nus d'aquell de Llos és tant la zona litoral on tenim els estanys, per exemple, l'estany de Salses, l'estany de Canet, però també les zones interior del sal, de la sal de Cardona. I a la zona de l'entorn del Canigú s'hi afegeix el negoci, el comerç del ferro, perquè realment el ferro és la potència de les armes, doncs la potència de les monarquies, doncs realment el poder. I aquesta gent es comença a veure entrebancada en els seus negocis quotidians perquè hi ha dues fronteres, perquè hi ha gent que els controla, perquè hi ha gent que ven a verificar el que venen i què fan, i perquè les monarquies en construcció volen tenir la mà posada sobre aquestes coses. Doncs s'inicia un nou comerç, s'amplifica, direm, un nou comerç, que és allò del contraband. I amb Josep de la Trinxeria és l'exemple típic d'aquell revoltat, sí, que segurament podem considerar que in fine passa a ser un revoltat nacional, entre cometes, si gosem anar fins en aquesta paraula, però que a l'inici també és perquè se li toca la butxaca, vull dir, se li toca la butxaca com a paraire o de família de paraire de Prats de Molló, o perquè ell és traginer, i els seus lloctinents, la gent que s'hi posa dins la colla seua, veiem que són gent en què realment se'ls hi toca el negoci. I doncs se revolten contra els gavellots, que són aquells que venen a verificar l'impost de la sal i si és pagat i com s'agafa la sal, contra aquelles companyies enviades pels francesos, que siguin oficials o que siguin privades, com tipus de milícies que eren afermades, a veure què es ven, què es negocia, i doncs realment al cap d'un moment necessiten, per poder sobreviure, revoltar-se contra això. I intenten, a partir dels anys 1660, sobretot entre 63, 1663 i 1673, sublevar la província. Però primer el Vallespí, després el Conflent, baixa molt poc finalment des d'un punt de vista geogràfic cap a la plana del Rosselló, fins a tant que es pacta un final de revolta, perquè quasi bé se'ls compra els uns i els altres, se compren perdonaments col·lectius, fins i tot entre les comunitats conflentines, les comunitats vallespirenques. Els uns fugen cap al nou regne d'Espanya, que és a uns quants quilòmetres més al sud, els altres moren, hi ha tota una sèrie de batalles, evidentment, que seria llarg de comptar aquí,
que suposo que devia ser una tàctica de guerrilla,
no? Això és, no, això que volia afegir, que realment no és pas una batalla a camp ras, podríem dir, amb una plana. La batalla més gran que hi ha és la batalla, per exemple, de Ceret, en què se sap que hi ha un veritable enfrontament de bandes de guerrilles contra l'exèrcit d'aquell moment, l'exèrcit francès, però que és poc, en aquell moment hi ha poca gent. Realment, quan el país i la situació va molt malament, el rei de França, des del Conflent, fa arribar dins del Vallespí pel Pla Guillem, la gent que coneix la muntanya, el que ningú coneix el Pla Guillem, i arriben a la famosa batalla, entre cometes, del Coll de la Regina, que hi ha encara un serrat que s'anomena Serrat dels Miquelets, perquè sovint hi ha aquesta confusió entre Miquelets i Angelets, i el Roc de l'Angelet, que hi ha més, no gaire lluny, en què se sap que no hi ha hagut batalla, que quan la gent ha vist arribar aquella colla de gent de Prats de Molló en aquella vall, al cim de la vall de la Persíola, veu arribar l'exèrcit amb entre 3 i 4 mil soldats regulars francesos,
i tothom de valors. Clar, clar, clar,
no m'estranya, estan capacitats per fer-ho. Sí. Clar que poden anar a atacar en els poblets, perquè vull dir, el Vallespí són com les Guilleries, t'imagines una guerra al mig de les Guilleries o al mig del Montseny, és impossible. Doncs quan arriba realment un exèrcit, tothom s'escapoleix.
Imagineu el drama d'aquests revoltats, que saben que no volen ser francesos, que no volen estar dominats pel Regne de França, però que tampoc no tenen gaires alternatives, perquè el Regne d'Espanya tampoc no és un paradís per anar-hi a viure, que tots ells tenen experiència tràgica del que està la guerra amb els espanyols, del que està la guerra amb els francesos, i que per tant és molt difícil tindre un posicionament clar, i que encara que hi hagi un sector que sigui explícitament antifrancès, també és difícil convèncer molta gent perquè sigui explícitament pro-espanyola, perquè en aquell moment, clar, i combatre sols contra els francesos és pràcticament impossible, i demanar ajuda als espanyols és a vegades un sense sentit, diguem-ne, i per tant et trobes en una posició desesperada en què tu saps que així no vols estar, però que tampoc no tens gaires alternatives.
Violència gairebé individual, o sigui, ve aquell recaptador d'impostos, i si el puc pelar-lo sense que els altres se n'adonin, fantàstic, i si no, intento fugir. Clar, una situació ben trista, diguéssim, no, sense gaire esperances, perquè un cop pelis amb un recaptador o dos, en vindran 300 amb armes, no? Amb arcabussos, vull dir que no ho tens bé, eh? No.
És a dir, la cosa pot funcionar de manera normal, vull dir, te'n mati un, jo te'n mataré un altre, dos, tres, vull dir, raptes, coses d'aquestes, però al cap d'un moment, quan l'administració, quan el rei posa un cop de puny damunt la taula, les coses, evidentment, baixen d'intensitat. Fins al punt que no hi ha pas, malgrat tot, pobles que estan arrasats, que estan cremats, perquè hi ha pactes, malgrat tot. I és una manera de fer-se la gent a mida, de pactar amb les autoritats, amb els cònsuls, amb els batlles d'aquell moment. I, per exemple, se sap que Prats de Molló va ser salvat perquè hi ha hagut un pacte, perquè si no, l'exèrcit, aquell que baixava del Coll de la Regina després d'aquella batalla fracassada, estava aquí per arrasar Prats de Molló i enderrocar les muralles. Les muralles, una part, seran enderrocades després, eh? La casa d'en Josep de la Trinxeria, evidentment, quan després ell haurà passat del costat de la Garrotxa, perquè després se'n va a Olot, evidentment, se sap que cases d'Angelet seran arrasades, masos seran arrasats, amb una cosa interessant, se llençarà sal damunt de les cases.
Ara fa més mal.
Com això. Sabes quan els arbres, que perquè tornin a créixer, llences sal, en aquell moment se deia. Però el cas de Josep de la Trinxeria és interessant, perquè recentment, podríem dir, se n'ha activat la figura per fer-ne un heroi nacional nostre. Vull dir, és una cosa molt interessant com s'ha recuperat la figura de Josep de la Trinxeria quasi bé més de 3 segles després. Era un personatge desconegut fins als anys 70, i en aquell moment, com a símbol de resistència a França, a l'opressió X o Y que podríem dir en aquell moment, es recupera la personalitat de Josep de la Trinxeria. I és en aquell moment que s'estudia realment qui és Josep de la Trinxeria. Llavors té segurament dues vessants, sabes, com el Robin Hood. Hi ha el Robin Hood de la història i el Robin Hood de les pel·lícules. Doncs en Josep de la Trinxeria és un poc la mateixa cosa. És aquell tipus de personatge. Segurament no és pas tan dolent com, per exemple, un dels seus lloctinents, que era en Joan Miquel Mestres, que es deien l'Hereu Just, perquè ell era un dolent. Se sap amb els judicis com matava els tios, i com realment ell era un lladre camiral, era un deixat de la mà de Déu, perquè li havien malmès el negoci en el seu mas de Vallestàvia, aquí al Conflent, en els camins del contraband. N'hi ha d'altres que són d'aquesta mena, però en Josep de la Trinxeria, ell intenta defensar, malgrat tot, el seu bé. Com que està abocat a fugir, perquè està perseguit, en aquell moment fuig cap al sud, integra les files i ascendeix molt les files de l'exèrcit reial espanyol d'aquell moment i acaba sent, no sé pas quin grau ara, però un grau bastant important, elevat, i mor a Barcelona a principis dels anys 1690 i encara té descendència a Olot avui dia. Sí.
A Vilafranca de Conflent, el 1674, els revoltats volien distreure el governador i les seves forces i així permetre l'entrada dels miquelets que venien del Principat. Però el complot va ser descobert i només alguns van aconseguir de fugir.
Arnau! Arnau! Sóc aquí, darrere d'aquests matolls!
Josep, quina alegria veure't!
Quines notícies tens? Què ha passat?
Així no saps res?
No.
Sento haver-t'ho de dir jo, però tots han caigut. Algú ens ha d'haver delatat. Segur que el general Debret sabia el pla. L'atac dels miquelets a Vilafranca no va ser cap sorpresa per ells. Més aviat al contrari. La guarnició francesa era el doble de l'habitual. Ens han ben enxampat.
Un traïdor. No pot ser. Què se n'ha fet de Manuel Descatllà?
En Descatllà no va voler fugir. Es va lliurar als francesos i se'l van endur a la Ciutadella de Perpinyà. Diuen que l'han torturat i que ha reconegut tots els càrrecs. Aquest matí l'han penjat a la plaça de la Llotja.
Per què no ha fugit? Déu meu. I què me'n pots dir del segon cònsol de Vilafranca, en Joan Soler?
També ha estat jutjat i executat. I també van detenir en Carles de Llar i se'l van endur a la presó del Castellet. Els mateixos soldats francesos diuen que les tortures que li han fet han estat horroroses. L'han estirat tant amb les cordes que les han hagut de canviar diverses vegades. Al final, de tant que l'han castigat, li han arrencat totes les extremitats.
Salvatges!
Josep, per l'amor de Déu, fuig! Ningú pot aguantar tant turment. Al final, algú et veurà i et delataran.
No pateixis, que jo no em quedo. Marxo cap a la Garrotxa. Des d'allí tornaré a preparar la revolta. Recorda que els angelets de la Terra hem de resistir. Visca la Terra!
Doctor Peitaví, suposo que la repressió, pel que veiem, va ser terrible. Sempre no s'estaven per punyetes els francesos, m'imagino, com els soldats també espanyols de l'època. Això d'esquarterar, penjar, torturar, això és la cosa més habitual, no?
Això sí, els nostres arxius n'estan folrats d'aquestes descripcions tan magnífiques de la civilització tan avançada d'aquella època. Clar, evidentment que la repressió era forta. Hem dit abans, per exemple, tenes tanta presència de soldats que en aquell moment que quasi bé és d'ocupació, perquè se sap pas com aniran les coses, però també, tant com la repressió, vull dir, el cop de pal, tant com no és pas fort, hi ha rebel·lions, hi ha conspiracions. Per exemple, el cas de queixa de Vilafranca, el 1674,
sí, que
la de Perpinyà, també hi ha una sèrie, una conxorxa amb un notari de Perpinyà i uns juristes de Perpinyà, malgrat tot gent de les autoritats superiors que volen encara i que volran encara temps que tornem a la situació anterior al 1659. I calrà veritablement la construcció de les fortificacions, la construcció d'aquella frontera de ferro del pré-carré francès que parlaven de l'enginyer Vauban, perquè la població quedés sotmesa. Fins i tot hi ha gent que seran deportada. En aquell moment se n'envia uns quants, per exemple, de catalans del nord a fer la guerra en altres indrets. Se sap que els miquelets d'aquells del Vallespí se'n van a les guerres contra els hugonots de les Cevenes, per intentar desviar la seua gana de revoltar-se. Molta gent està obligada a anar a fer les construccions de les fortaleses, molta gent està obligada a anar a cavar el canal del migdia francès, que fa un dels qui era dels intendents del Rosselló, el Pierre-Paul Riquet, que és molt conegut perquè és el constructor, evidentment és un heroi nacional francès, però feia treballar amb una madrova que eren presoners nostres.
Hem de plegar, nosaltres estem obligats pel temps en aquest cas. Doctor Peitaví, li agraïm moltíssim la seva presència avui aquí per explicar-nos una mica aquestes revoltes i aquest pas de les comarques del nord de Catalunya a l'estat francès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres dos.
Oriol, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Això és l'enguàrdia.
Guàrdia. Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Oriol Junqueras. Guió Arnau Monràs. Producció Pilar Razkin. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Sílvia Pedret i Jaume Cardús.